Oviedo, donde reside, y recorriendo sus calles a pie como una ciudadana más, inicia su jornada habitual doña Inmaculada Martínez, que ha sido proclamada en Montecatini, Italia, Mujer Ideal de Europa 1970. Doña Inmaculada, que es madre de tres hijos, cree que cualquier esposa puede ser una mujer ideal si sabe cuidar de su familia. Por eso le gusta hacer la compra personalmente. Luego lleva a sus hijos a tomar el sol. Un paseo por el campo de San Francisco hace las delicias de los pequeños. La osa Petra, oriunda de las montañas asturianas, no se lleva mal con los niños. En verano y cuando hace buen tiempo, doña Inmaculada, hada en la intimidad, lleva a sus hijos a la piscina para que disfruten del agua y el sol. A mediodía regresa a casa para preparar la comida de la familia. No hace falta tomarse mucho tiempo, ya que Ada ha sabido simplificar las tareas del hogar. Por la tarde, cuando su marido regresa del trabajo, salen a dar juntos un paseo. Los libros les gustan a los dos. Y cuando llega la noche, la mujer ideal de Europa vuelve a convertirse en madre una vez más para acostar a los pequeños, charlar un rato con ellos, darles un beso y enseñarles a rezar. ¿Verdad que no es tan difícil, con un poco de amor, ser una mujer ideal?
Que Dios nos coja confesados.
Senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Amb Àlex Santamaria, uf, riure per no plorar, eh? I Pep Vergés, l'hombre ideal, l'hombre ideal.
Home, jo sóc el... No, sóc res. Jo no guanyaria cap premi d'hombre ideal.
No, home.
Però, clar, jo m'admirallo amb aquesta dona.
Sí. Bueno, tot i que, aviam, siguem francs.
Però les gusten los libros, a los dos, eh?
Aquesta dona, pobra, amb tot el que tenia a sobre, era com afortunada, perquè jo no sé si moltes famílies d'aquest país tenien temps, ella, per anar a ir a passear los niños i llevar-los al luzó i no sé quantes coses. Mi marit, m'imagino que el marido era un buen capitoste para mostrar la família ejemplar española.
Estàs, ara ja vols tirar sorra sobre el que era una dona exemplar.
Exemplar. La meva mare igual. Jo la meva mare cada dia deia, mama, anem al zoo a la tarda. I ella, doncs, sí, ella mostrava una llaonera, que era casa meva, la meva habitació, plena de pantalons fins dalt, perquè ella els cosia amb aquella màquina de cosir per mirar de guanyar-se un duret més a final de mes. A la qual cosa, molt temps per ir a passear a los niños i llevar-los al zoo, no sé si tenia, però vaja, pobreta. Res en contra d'Ada. Recordem, Inmaculada. Para los amigos, Ada.
No. Però bueno, això era el d'abans, eh?
Això era el d'abans...
I moltes dones guanyaven la vida per treure una mica més de diners. Això, com dius tu, cosint, eh?
Cosint, jo...
Hores i hores de cosir.
La meva imatge de la meva habitació era un llit plegable que mai tenia, sempre ho he dit. La meva frustració era que no podia jugar damunt del llit, ni botar, ni saltar, perquè me'l plegaven. Era un plegatín. Me'l plegaven i llavors allà hi havia espai suficient perquè amb la màquina de cosir una mica més avançada s'apilessin centenars de pantalons que la meva mare cosia a les vores per poder entregar el taller de confecció de torn. Treballava a casa i així es guanyava uns durets. Vull dir que aquesta era la història. I alguna imatge també de quan mon pare reparava el motor de la màquina, perquè era una màquina... Bueno, era una màquina de ferro, de les bones, de les d'abans. Però era a pedal normal.
M'encantaven.
A pedal de peu.
Sí.
I aleshores què va fer mon pare? Va adaptar un motoret amb una corretxeta per fer-la automàtica. I d'aquesta manera, doncs, la màquina es va convertir en automàtica. I de tant en tant, debido a l'uso intensivo, doncs el meu pare havia d'arreglar-la. Arreglar la corretxa o arreglar... Aquestes eren les meves imatges, els meus grans records de la meva habitació. Imagina't tu. I sempre, evidentment, bueno, en aquest cas el papa arreglava la màquina. Mira, és allò que dius, l'hombre que col·labora. Déu-n'hi-do, 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 Déu-n'hi-do.
Bueno, doncs això tot bé, perquè avui és el Dia Internacional de la Dona.
Sí, i el nacional també, no? I el de local, també. I el de Vilafranca i el de tot arreu.
Ara m'estàs posant...
No ho sé, és que no ho sé.
No, és que si m'has de complicar el programa, plego.
Perquè abans era el Dia de la Dona Treballadora, no?
No ho sé.
Abans va anar canviant, això.
Avui és el Dia Internacional de la Dona.
I punto. Ja està.
Vamos, hombre.
8M. Vuit tema i ho acabem així.
Ja està.
Vuit tema.
I aleshores, doncs, queda molt per fer.
Joder, sí queda per fer.
Però també és veritat que s'ha avançat.
I s'està hi ha regressió, eh?
Amb els joves.
Per les enquestes dels més joves sembla que hi ha una certa regressió, evidentment. Ja recordem que ara youtubers de l'àmbit de Vox estan envaint les xarxes i, per tant, el missatge que cala de la dona a casa i l'home de començar a agafar... Vaja, que allò de l'ombre blandengue...
Però si és que, a veure, entre la gent que té una família multimilionària poden pensar el que vulguin.
Sí.
Però
no cal, clar, no cal multimilionària. Només cal un noi que controli el telèfon de la seva nòvia.
Bueno, però escolta una cosa, a veure, ja, però com pots mantenir una família de 3 fills o 4, i només amb el sou d'un?
No, bueno, però per això sí. La mujer per això ja o sea, per a treballar, sí.
Ah.
Per treballar, cap problema. El problema és que després de treballar, què ha de fer? Pues suposo que arriba a casa i encarregar-se de lo que toca, perquè, vaja, que jo no donaria per segur que aquest reportatge que hem escoltat, aquest nodo, estigui tan enterrat i tan oblidat. Que estic segur que en el sentiment ara hi ha com una espècie de complaença de dir, no, home, ara no és igual. I efectivament, ara no és igual. Però compte, perquè les últimes enquestes parlen d'una situació preocupant entre la gent jove, digue-li 16-21, que ja som la generació que han vist youtubers i influencers i coses d'aquestes, i si tu fas una mica de repàs d'aquesta fauna ibèrica, compta el que hi ha, eh? Que sí, som molt llestos per tenir èxit a les xarxes, però també l'estructura mental és molt justeta, eh?
No, noi, m'agafa gran.
Molt justeta.
Gran. Jo, ahir, per celebrar el Dia de la Dona Treballadora, que ho vaig començar a celebrar, com sempre, un dia abans, vaig portar la meva mare a fer un cava i una mica de formatge.
Així m'agrada, eh? Au, per l'homenatge a tot el que ha treballat aquesta dona.
La meva mare, sí, clar.
Clar.
Al principi vivia molt bé, perquè teníem possibles, però clar...
Bueno, vivia molt bé. Bueno, vivia molt bé el teu pare a treballar.
Molt,
i ella
però molt.
A casa.
Sí, però bueno, que dic, home, clar... Bueno,
i a casa espringava molt, eh? Espringa molt.
Sí, sí, però tenia suport. I aleshores, bueno, després, jove, amb 40 anys, doncs clar, es va quedar vídua, amb 3 fills...
I vaya tres.
No, jo era boníssim.
Va, va.
I aleshores... I era un tros de pa beneït.
Eso lo dicen todos.
I aleshores, clar, llavors ja comença el merder. Ja no tens els ingressos, ja no tens res, la pensió no arriba per molt...
I s'ha d'anar a treballar.
I s'ha d'anar a treballar, i es va posar a treballar.
Normal.
I ha treballat molts anys a la seva vida.
Pues molt bé. Això, com totes les dones i totes les persones de bé... que, escolta tu, la qüestió és...
I no em va faltar mai de res.
Ja està.
Jo també em vaig posar a treballar jove, eh? Amb 18 anys ja vaig començar a treballar, vull dir que...
Mira.
Sí, sí.
Mira.
Tot sense... No sé, no va reeixir a la Seguretat Social, perquè es veu que jo anava firmant papers, però no... Eren de broma, però bueno.
Bueno, mira.
No m'ha contat.
Pues imagina't tu, si els papers, alguns de la Seguretat Social, eren de broma, ni t'explico totes les dones que han vist com treballant tota la vida, jo què sé, al taller...
I vas a la vida laboral i dius, escolti...
A la confecció...
Ensenyi'm quan cobraré la pensió i tal. Diu, vostè no ha treballat, vostè ha treballat molt pocs anys.
Pues estava a les filatures tota la vida allà treballant.
Això també havia passat.
O estava a casa d'aquelles persones que ajudava i que netejava i cuidava els fills i tot. Què ha passat? Doncs que no. Si em van dir que sí, que m'ho arreglaven tot això.
Ara, pues... per sort, està començant a canviar una mica.
Home, sí,
sobretot
ha canviat molt.
Sobretot amb la gent que agafa persones, per exemple, per anar a cuidar un familiar, que jo en conec molts que els asseguren i...
Bueno, aviam, jo conec molts que els asseguren o no. No es tracta tant d'això, sinó que de la paperassa i la ferralla... que es necessita, perquè va haver-hi una llei, no?, que obligava a regularitzar totes les persones que treballaven a casa de forma particular, se les havia de blanquejar. Bé, va arribar un moment, pel que jo sé, que moltes d'aquestes persones treballadores demanaven, sisplau, que no toquessin res, que no anessin a Hisenda ni anessin a regularitzar res, perquè era tan complicat i tan faraònic que al final els hi resultava millor contractar-se una assegurança privada i va que té... És a dir, que aquí el que interessava era recaptar.
Jo...
I clar, moltes persones van dir, hòstia...
jo amb gent que... Jo, amb la, bueno, és que he conegut últimament... Bueno, he conegut, ja són amics meus, però han tingut que posar una persona, han hagut de posar una persona a casa.
Normal, i ho trobo molt bé.
Amb el règim de la Seguretat Social.
Clar que sí.
Cobra, i tot.
Bueno, hi ha moltes persones que opten per ser autònomes.
Ah, sí, però això
és una història. Que tenen, treballen per
compte pròpia. Hi ha altres que opten que no volen que les asseguris.
Bueno, això ja... depèn, per això dic que
saps
depèn
per
de que...
Què?
Bueno, per moltes coses.
Val, no sé si dir-ho, però...
Perquè en aquest país fins fa molt poc jo entenc que sobretot això de l'autònom era un xollo per la administració i vivien a costa dels autònoms. I 300 euros al mes per pagar seguretats socials i tal, quan és el lloc més car d'Europa a l'hora de fer-se autònom, home, no agrada, no fa gràcia. Ara, per sort, sembla que ja hi ha trams de 50 euros i no sé què, però...
Pas que ser autònom és una merda, al final.
Bueno, més que res que depens de tu, i si tu tens un mal de ventre, doncs no, aquell mes no cobres.
I a més, bueno, però
gairebé, sobre pagues.
Gairebé tothom es fa, els autònoms, molts es fan de mútues i coses d'aquestes, que t'asseguren que si estàs malalt, la mútua t'ho cobreix.
Però clar, has de pagar-ho tot això.
Sí, clar, clar.
Escolta, no ho sé, jo tampoc entraré, no sóc especialista, i ara no voldria parlar de coses que no conec gaire, però sí que sé tot allò que es anava publicant, que en aquest país ser autònom era de lo més car d'Europa. O sigui que les autoritats s'aprofitaven i recaptaven. I, a més, doncs, Hisenda també posava la banya que si aquell autònom ha declarat la despesa del mòbil com a despesa d'autònom de feina i resulta que és despesa privada. I els fotien unes hòsties, perdonin l'expressió, perquè era indecent, immoral i pornogràfic, de com els fotien i els foten. Multes i els enxironen i després veus tot el que veus de polítics i de mascaretes i de coldos i de històries. Vaya, 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 vaya. Vaya torito guapo, niño! Home, deixa'm posar el Fari, no? Jo és que...
Home, el dia de la dona m'has començat.
Pues per això...
I ara segueixes amb el Fari...
Home, jo és un referente.
Estem sembrats,
És un referente.
Jo, de totes formes, sempre he detestat a l'hombre blandengue.
Ahí estamos.
El hombre blandengue... no sé, y además... también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre blandengue.
No, no.
Pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes.
Grandes jefes, PP, PSOE, Podemos, venir reserva catalana, decir...
Però això no és, això no és, això no és.
S'ha quedat tallat.
S'ha quedat tallat aquí, ha fet una cosa...
Sí,
s'ha quedat una cosa. A veure si era aquest.
Jo, de totes formes, sempre...
A veure, va, fem aquí.
He detestat a l'hombre blandengue.
Ah, ja.
El hombre blandengue... no sé, i además... También he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre blandengue.
Perdona, he podido analizar. Aquesta és la gran frase. También he podido analizar que la mujer no admite al hombre blandengue. Vull dir, ell ho va poder... Tenia...
Era un estudiós.
Estudiós del tema.
Hombre blandengue. Sí. Además, la mujer es muy pícara. Valga la palabra, el sentido de la palabra, porque, como bien en otras ocasiones he dicho, yo lo que más valoro en esta vida es la mujer.
¿Ah?
Es la mujer y para mí tiene un sentido enorme. Ya. La vida tiene un sentido enorme con la mujer. Sin la mujer la vida no tendría sentido.
Claro.
Pero la mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. No sé si se aprovecha o se aburre. Y entonces le da capones y todo.
¡Ah!
Porque es verdad. Por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda, porque la mujer tiene esos derechos que yo respeto y eso. Más tenía que tener, porque la mujer se lo merece todo. Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de blandear. Nunca debe de estar ahí, porque además, ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Y al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra y... ¿Qué te iba a decir? Yo, el carrito del niño con el coche, y el de qué... me parece bien. Pero ya te digo que la mujer abusa mucho de eso, de la debilidad del hombre.
Ah, ja està. Ha començat a filosofar i quan s'ha donat compte que anava pel pedregar i se fotia en un jardí de 25 cardos, aleshores, no, però jo la respeto mucho, eh?
Jo sóc un hombre blandengue.
Sí, home.
Bossa de la compra, carrito no, perquè no tinc un nens.
Però ell ho va dient i jo... No, que me parece bien, eh? Pero... Y aleshores, bueno, pero con la mujer, claro, yo no sería nada sin la mujer. Claro, no me extraña, un inútil como tú, que no sabe ni pelar una patata, ¿qué coño vas a tener una vida sin la mujer?
Home, és un desastre. Molts problemes, eh?
Ja, per això.
Vull dir que...
Però no, no, jo la respeto,
era de gatillo fàcil.
Bueno, jo tots aquests que farden de respectar a les mujeres, ja m'imagino jo que era de gatillo fàcil.
És, és com el... Aquests de jo no sóc racista.
No, no.
Però a veure, clar, aquí hi ha masses negres.
Sí, sí, home.
Però jo no sóc racista,
jo no sóc racista. Jo els respecto tots, eh?
Tots, a tots, mi, tots. Bueno... Uf.
Però bueno... Ah. També és veritat que jo he analitzat aquest
tema. He analitzat aquest tema i, clar, està ple de negres.
Està ple de negres.
Això, però jo no sóc racista.
Això no pot ser. Això no pot ser. Bueno, és una mica el mateix, aquesta quadratura mental de que, bueno, els polítics, ara que es beneficiaran de l'amnistia, no se'n penedeixen. No se'n penedeixen. I tornarien a fer.
Clar.
I tots aquests demòcrates van a pit descobert dient aquesta proclama, que, bueno, tots aquests que es beneficiaran de l'amnistia ho tornarien a fer, eh? Ja. Clar que ho tornarien a fer. Perquè en un país democràtic tu teòricament pots exercir la teva convicció política, no? Tu, clar, que ho pots tornar a fer. L'amnistia simplement és per arreglar tot el que... la borrada que es va arribar a fer en aquest país, antidemocràtica, per empresonar, engarjolar o exiliar gent que l'únic que va fer va ser intentar seguir les seves conviccions polítiques d'una manera política, amb urnes.
Però pensa que darrere...
Però és igual, és igual.
Pensa que el treball magnífic que estan fent el diari El Mundo, La Razón, ABC, El Confidencial, El Español, OK Diario... Crec que te'ls he dit tots, quasi, els sis aquests.
Déu-n'hi-do, doncs n'hi ha molts,
Sí, me'ls miro.
I espera't.
I la feina que fan és brutal. Sí, els diaris, bàsicament, són el Caso Coldo, que porten tots els dies amb 700 pàgines del Caso Coldo aquell.
Sí.
L'amnistia, tal... I ara s'han oblidat d'ETA una mica, perquè, clar...
Sí, no donen a tant.
I los jueces no ho permetran. Europa,
sí.
No sé què...
La brama és... Los jueces ja s'encargaran de cortar tot esto.
No, però no la democràcia...
No. Antes España que Europa, ja s'ha dit.
Veuen?
No, lo de la jurisprudencia europea... Hay que pasar por España, perdona que te diga.
Bueno, el problema és que estan rabiosos, no?
Home,
i no poden, no
tu veuràs...
Poden, avui he llegit l'editorial de Maruenda. Francisco, abans Paco.
Abans Paco, Paco, sí, i molt català.
Jo vaig conèixer, sí.
Això, molt català.
És català.
Sí. Tots aquests...
Ens odia, però bueno, és català.
Bueno, mira.
És català i he nascut aquí, he estat molts anys, moltíssims, jo el vaig conèixer de gran, ja. I parlant català, i normal, tot català. I es figurava que era d'una nova...
Sí.
Un nou Partit Popular
pragmàtic.
Obert,
tots,
europeu...
Tots són pragmàtics, no? L'únic que van és a fer política,
sí.
No amb conviccions de cap
mena.
Jo
vaig conèixer, mira ara,
sí.
En què s'ha convertit.
Sí, bueno, doncs pues s'ha convertit en un senyor que està forrat d'anar a les tertúlies proclamant el que proclama. Ja està, el tonto útil, punto, però tu no és tonto. O sea, este hombre vive muy bien.
Els diaris estan que no poden, eh?
Bueno, normal.
És igual que quan agafaven a Puigdemont, Nueva Orden, Puigdemont, en Itàlia, llavors, Puigdemont...
Ya lo tenemos.
No va salir de Itàlia, magnífica, jugada
ja
de llarena,
tenemos,
ja està, després quan el deixaven anar,
sí.
En Alemanya va ser el més bèstia, en Alemanya bueno. ja està.
Bueno, quan el deixaven anar era ellos no entienden de democràcia,
no.
Aquí sí que van contra nuestro, una mica com Real Madrid Televisió, que sempre que van maldades és culpa als àrbits, tot és culpa als àrbits, tot és culpa de a més, és culpa, inclús ho diuen abans de que succeeixi, vull dir, ja condiciona.
Una cosa que em va agradar molt, no de Real Madrid Televisió, sinó
no.
De l'altre dia, de Madrid,
sí.
Que molts tertulians, entre ells diversos exjugadors, van dir, o sigui, van criticar l'equip i van dir que havia jugat fatal i que si no arriba a ser pel gol anul·lat allà a Leipzig o per la no expulsió del
Vinícius,
diu, a Madrid no hauria passat aquesta eliminatòria. Diu,
pues...
vull dir, i que van jugar molt malament. Però és que després també em va agradar, que això no ho he vist, Xavi, és la crítica de l'Ancelotti. Vaig equivocar jo, no tornaria a fer mai més aquella alineació
no,
que vaig fer.
Xavi no, Xavi no s'equivoca mai. Xavi és molt bon entrenador.
Bueno, però el sol ens no cegava.
No, el sol, la gespa, l'àrbit, evidentment, també el Xavi, recordem, és l'entrenador amb el nombre més gran de targetes de la història del Barça, fins i tot... tot, la premsa, evidentment, que no tracta bé els jugadors, que els posen nerviosos,
L'únic que sí té raó, Xavi, va ser l'altre dia que va dir que no entenia els últims minuts del partit de l'Atleti de Bilbao amb els jugadors.
No entenia? Doncs pues això és el pitjor que pot dir un entrenador.
No, home, no entenc què van fer bé. I els deia endavant,
ja.
I ells, jugant la pilota, Ter Stegen, que va ser el jugador, jo crec, que va tocar més pilotes de tot
o sigui,
el partit.
Va admetre que els jugadors no li fan ni puto cas.
Ni cas.
Bé, bon entrenador.
Bueno,
això és un molt bon entrenador.
Plega final de temporada.
Home, clar, no. Això és el que crec que està bé i, a més, ens fa un favor perquè ell podia haver marxat ja i no ho fa perquè no hi ha un duro en la caja. però la veritat és que jo ja fa temps que vaig dient que l'equip està desquiciat. Des de que Gundogan ja va dir aquell dia, com Eto, que això no funcionava i que els jugadors eren uns caques i que no sé què, que tothom va dir, no passa res en el vestidor, no. Doncs això, evidentment, significava que l'entrenador ja no pintava res al vestidor i que eren els jugadors que, veient la desesperació, amb desesperació, que allà ningú posa ordre, doncs surten a la premsa i van dient el que diuen. I ja està. Però ningú va voler creure o veure que allò era el motín d'Espèria, quasi. Però
Mira.
Està, no passa res.
Mira.
Xavi és el millor del món, tu.
Sí, per mi sí.
I a mi em cau molt bé.
A mi també.
A mi també. Jo he fet la cantera.
Jo crec una cosa. Avui... Donaré un vot de confiança.
Atenció. Jo tots, cada dia els hi dono.
Tornaré a veure el Barça.
Quan acaba el partit.
Sí, bueno, veuré les cerveses abans.
Jo t'ho juro, que avui, el millor entrenador del món, Xavi, perquè és el del Barça, i confio en ell, i farà un bon partit, i traurà els canteranos i el que vulguis. Ara, quan acabi el partit, bueno, i vegi que falten 5 minuts i els jugadors ja ni lluiten, i a sobre surt l'entrenador a dir que no entén per què va passar això, perquè jo els hi vaig dir que anessin endavant.
Jo crec que ni ell, ni ell ni ningú.
És la vergonya més gran que hi ha a la història.
Jo recordo estar en una barra amb gent i tothom endavant, que s'acaba el partit,
que un entrenador et digui això, i que jo els hi deia endavant i no em feien cas, és el pitjor que pot passar-li a un entrenador.
Sí,
però
sí.
Jo
no
ho sé.
Suposo que ja ho devien parlar.
Poseu el Rafa Márquez i a mi no em fan ni cas. És que és un fracàs, això, però bueno, és igual.
Bueno, fracàs dels jugadors.
No, fracàs de l'entrenador que és el que mana.
Està jugant amb una... Mira...
No pots canviar els 11 jugadors i fer-los fora.
Escolta, qui voldria una plantilla com el Barça? L'Atlètic de Bilbao ja la voldria.
Tots.
Tenien 7 baixes, l'Atlètic de Bilbao. 7.
Ja, i?
Jugaven amb Azcabelcundi, Currucotitxea...
Sí. Però com que en aquest món del futbol no pots fer fora els 11 jugadors...
Aquí jugaven De Jong, Araujo, Lewandowski... Gundogan,
però si l'entrenador va dient
no entén per què,
i no s'ha lluitat, i el Barça no sé què, i no entén, si cada persona després és el mateix. Diu perfecte, sincer, com a mínim jo l'hi aprecio, és sinceritat pura, però és el reconeixement més flagrant de que no té l'ordre en aquell vestidor. Ell ja no mana, ja, des del principi de temporada que ja no mana, van guanyar una Lliga i ja està.
Una Lliga i una Supercopa.
Ja està, allò es va acabar tot.
Bueno, no s'ha acabat, encara no m'ha acabat aquesta temporada, ja ho ha dit.
El Barça juga bé perquè els jugadors li donen la gana de jugar bé.
Intel·ligència artificial.
I el Barça
no
juga bé.
El Barça campió d'Europa, no vull dir res més.
Això sí, això sí. Visca l'intel·ligència artificial i visca les trucades. Va, que tenim una trucada i si fos intel·ligència artificial ja ens hagués engegat a la porra.
Dóna-li pas.
Hola.
Atleti 0, Barça 3.
Vale, molt bé. Doncs gràcies fins...
Això era ahir, eh?
Fins dilluns.
No, això era ahir.
Les dones.
Hombre, per favor.
Sí.
A veure, si voleu disfrutar del Barça, teniu que anar allà on el Barça guanya.
No, perdó, allà on el Barça juga bé.
Això a part, perquè aquestes noies normalment sempre juguen bé.
Sí, sí, inclús el dia que no juguen bé.
Jo m'he tornat molt fora per elles, però de veritat.
Doncs ja està, vas a veure la
seu. Com a mínim no tinc disgustos. El Pep, com que va beure la cervesa al bar i al bar no donen les noies aquestes, doncs, esclar, llavors té problemes amb la cervesa perquè no la paeix bé.
No, gens. És que em queda sencera. Però jo diré, jo he vist molt futbol femení, inclús quan el Barça estava a segona divisió.
Ah, jo l'havia vist en blanc i negre quan jugava la Lola Flores.
Sí, home, i tant, en Pescaïlla.
Toma ja.
Doncs és veritat.
No va en sèrio, no. Aquells partits que organitzaven i després els passaven amb el Cines o amb el Nadó? Bueno, ara voldria rebobinar una mica i no al principi. Estic al costat de totes les dones perquè, de veritat, encara falta molt camí a aconseguir amb moltes d'elles. Jo vaig tindre la sort o la casualitat de caure amb una companya de que tal dia com avui, des de que es va començar a celebrar, sempre aquell dia era l'únic dia que em deixàvem anar. Toma ja, eh? Com que tots dos anàvem sempre una miqueta fora de corrent, doncs deia, el dia de les dones, doncs avui et deixo anar, Lluís. O sigui, preneu-vos-ho com vulgueu. Heu quedat muts.
Sí, 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 sí. He estat aquí...
Sí, sí, em deixava triar el dinar que feia. El dinar el continuava fent jo, eh? Perquè la meva dona de... no per res, però no sabia de cuinar.
Sí, sí.
I vam arribar a un pacte que jo m'anava a la cuina fins a l'hora de seure a la taula. A partir de seure a la taula, a partir de llavors, era ella la que m'anava a desplegar-la. I res més. Era així. Mira, diré una cosa. Si jo vaig ser algo en la vida...
Sí.
Mentre ella va ser gràcies a ella, que em va ajudar molt a tirar endavant. I si encara sóc algo, també és gràcies a ella, que em va deixar ben connotat per tirar endavant.
Doncs això és tot un reconeixement.
Era tota una dona. Va passar per la vida de puntetes. Però tot món que la va conèixer la va estimar, perquè ella estimava. I suposo que els de la ràdio se'n recordeu.
Oh, i tant. Oh, i tant. Molt discreta, una persona discreta.
I molt intel·ligent.
Sí, sí.
Ara et diré una cosa, per riure tant ella com jo dèiem el següent, que ella era molt intel·ligent i jo molt espavilat. I ella era molt intel·ligent perquè, fixa't si s'ha de ser intel·ligent per casar-se amb mi. I jo era un espavilat perquè, esclar, m'havia casat amb ella. I amb això, doncs, rèiem i tapàvem la boca certs rumors de les vilatanies d'Alta Alcuèrnia. Perquè ella era BTV, però quan es va casar amb mi va baixar de categoria en comptes d'allò pujar. Però, en fi...
Collons. Sí, sí. Ens has deixat boca badàs.
No, de veritat, mira, si teniu un moment, entreu el record que avui he fet amb ella per fer el record a les dones, i he fet el record a una dona, que jo vaig conèixer i viscut amb ella 48 anys. Entreu al meu mur de Monaner i llegiu i mireu el record que li he fet.
Molt bé, doncs.
Era tota una dona, amb tots els aspectes, amb els públics i amb els privats. Penseu que, tot i sent social, era com jo, soc molt social, però érem molt solitaris tots dos. Ens vam reunir dos solitaris per conviure, com aquell que és un llop solitari, troba una llopa solitària i munta el seu destí. Però amb una independència total de tal com era un i tal com era l'altre.
Doncs molt bé, Lluís. Molt bé.
Potser doncs estàvem avançats en el nostre temps, però sí. Jo els aconsellaria a molta gent que tratin, és el que em van ensenyar a mi i jo vaig aprendre de seguida, per viure molt bé amb una persona i ser feliç de veritat les 24 hores del dia, era independència total, confiança total, ser confidents, ser amics, ser companys, i si cal, doncs també, no, com que cal, doncs ser també amants.
Molt bé, Tubu. Doncs, tota una declaració de principis.
No, i jo amb ella deia reflexada el que tindrien o voldrien o algunes dones en logren ser. I en conec bastantes, alguna alumna seva, fixa't, que són així, que allò que ara en diuen empoderament, no, jo no en parlo d'empoderament, parlo de mantenir el seu criteri. Sense criteri no hi ha democràcia. O sigui, i si les dones no tenen criteri, no tenim democràcia. Per molt que parlem d'això.
Molt bé.
És el que hem de defensar, eh?
Molt bé.
Que les dones puguin tindre criteri. Au.
Molt bé, Lluís.
Un record a tots vosaltres.
Gràcies, una abraçada, Lluís.
Una abraçada.
Què?
Ja està. Jo deixava aquí.
No, tota una declaració de principis.
Sí, home,
i d'amor. D'amor. Ja està.
Sí, sí.
I una declaració d'amor, que no tothom no pot fer aquestes declaracions d'amor.
No, i tant. No,
tu sí,
no,
fes-la, va.
No.
Home, tu sí, guard, dius, no portes 60 anys amb la teva dona, va.
Sí, més o menys, o 75, com a mínim, sí. S'ha parlat de futbol aquí, no?
Sí. Me gusta el
fútbol porque soy... Home, dona i futbol, eh? Ara què? Ara tothom... Ah, futbol femení...
No, també hi ha aquests que dius tu de Vox i aquests programes que hi ha amb els TikToks i aquests... que se les carreguen, els diuen de tot.
Doncs mira, abans era institucional, ara com a mínim és només sectaritzat, tot i que és veritat que per molts, per desgràcia, molts joves és la veritat absoluta, tot allò que diuen aquests desgraciats o aquestes desgraciades també.
Sí, hi ha de tot, eh?
Hi ha de tota la vida. Doncs bé, hi havia aquests reportatges, per exemple, de Televisió Espanyola. No fa tants anys, quan la Selecció Espanyola de Futbol Femenino s'enfrontava a Itàlia, es va fer un reportatge. Es nota que el locutor, que era el mateix que feia el reportatge, no en tenia masses ganes. I el resultat va ser aquest.
Los tiempos han cambiado. Y señor, señor, hoy podemos ver así a la mujer. Convertida en futbolista. Buscadora de goles. Deseosa de triunfos. Protestadora de árbitros. La cosa ha llegado a escala internacional y 11 féminas balompédicas disputan a las italianas la primacía del fútbol europeo. Fue en Córdoba, ayer. 6 goles, 5 a favor de las italianas y 1, el honor se ha salvado, en el haber de las hispánicas. No, no, no crean ustedes que es cosa de broma. Ellas se concentran y todo. Las españolas, será por aquello de jugar contra Italia, comen macarrones.
Brillant.
Las italianas cultivan el naipe. El partido tiene sus visos de solemnidad. Hay poses e himnos. Hay una plantilla de hermosas muchachas dispuestas a meter muchos goles. Luego resulta que los goles los marcan las italianas. Parece que tienen una invencible veteranía. Pero las chicas hacen lo que pueden. Y a veces no se sabe si estamos en un partido de fútbol, en una exhibición de ballet, o en un alarde de tarascadas que el árbitro no puede pasar por alto. La muchachada femenina española está dispuesta a dar la campanada futbolística. Entre ellas hay futuros genios. Y no sabemos si don Ladislao cuenta ya con alguna para sus deseados triunfos internacionales.
Doncs aquest era les ganes que afrontava Televisió Espanyola, eh?
Aquest era el gilipolles que va fer, clar, sí, que va fer aquest reportatge, que parecien unes bailarines. Mira, quina desgràcia. Quina desgràcia.
És així. Per això dic que no fa tant, eh? No fa tant de tot això i del futbol. Bueno, no fa tant fins al punt de que recordem que hem tingut últimament uns episodis fantàstics amb, per exemple, el senyor Rubiales. Així justificava per portar a l'Aràbia Saudita a la final de la Supercopa.
Creo que lo que estamos haciendo aquí es ayudar mucho al desarrollo de la mujer en el fútbol, que es nuestro cometido. Y el resto de cuestiones, bueno, pues son cuestiones políticas. Hay una liga femenina, eso es incuestionable. Las mujeres entran a los estadios y entran durante todo el año. Ajá. Y entran exactamente sentados en el mismo lugar.
¡Qué Dios!
Y todo eso, los primeros que lo pusimos en un contrato en negro sobre blanco fuimos nosotros. Yo. Nosotros vivimos una dictadura justo el año que yo nací, el 77 acababa.
Sí.
Y a España ayudó mucho el fútbol, a España le ayudó mucho el turismo, a España le ayudó mucho la cultura que vino de fuera. Y hay gente que lo que cree es que hay que aislarlo, aislar un régimen.
Y gente que piensa lo contrario.
Que hay que participar y hay que hacerles ver que hay más cosas aparte de lo que ellos o lo que se ha impuesto hasta ahora.
Hostia.
Aquest és el paladín de la defensa de les dones. El mateix paladín que recordem uns mesos després a la final de la Supercopa contra la Real Societat. Doncs va passar el que va passar.
Barcelona y Real Sociedad brindaron un buen espectáculo en el Romano sobre el verde, pero de lo que más se habla es de lo que pasó fuera de él. En el momento de la entrega de premios, la Federación Española de Fútbol no tenía designado a nadie para que colgara las medallas a las primeras ni a las segundas clasificadas, a pesar de que presenciaron el partido autoridades como Luis Rubiales, Guillermo Fernández Vara o Antonio Rodríguez Osuna.
Vaya,
quienes sí subieron al palco fueron las colegiadas de la final, Aitana Bonmatí, galardonada con el premio a la mejor futbolista del torneo, y las capitanas de Real Sociedad y Barcelona para recoger los trofeos como subcampeonas y campeonas. Estas últimas, además, celebraron sobre el césped el logro conseguido. La Federación Española emitió este mismo domingo por la tarde un comunicado en el que decidió explicar la situación. La organizadora de la Supercopa argumenta que debido a la representación institucional y a los accesos desde el césped, decidió activar el protocolo de entrega en el palco, en el que no entran las medallas a las jugadoras.
Lástima.
El máximo organismo del fútbol nacional también explica que se trata de la misma ceremonia de premiación que se puso en marcha en la Supercopa Femenina de 2022.
Claro, claro. Lástima que es va oblidar que just el mateix any la Supercopa Masculina, que es va celebrar a l'Aràbia Saudita, ell va baixar a la gespa a entregar les medalles als jugadors perquè per protocol no podien pujar amb tots els jeques que havien portat i tota la pesca. Ell sí va tenir esma de baixar. Aquest és el paladín de la defensa de les dones en ple segle XXI. Vull dir, si algú es pensa, com deies tu, que la lluita s'ha acabat, ni molt menys, eh?
Fixa't una cosa. A més, l'altre dia sentia un programa, escoltava, ho escolto a través del Twitter, o sigui, escolto el tall només, no m'he de passar programes d'aquests absurds. Sortia un que, clar, que les dones per què volen cobrar? Si no va nadie a veure les mujeres.
Ara.
No va nadie, no va nadie.
Això és el que deia José
María
García. El
Barça té el rècord d'Europa amb 98.000 persones.
Sí, no va nadie.
I a Alemanya també en van posar 90.000. I,
I
l'altre dia, a la final de la Copa del Rei, hi havia 30 i pico mil persones.
Sí.
Però ja va haver una cadena que, en lloc de donar, quan comença el partit i la gent que hi ha, estava abans del partit, però quan quedaven 20 minuts, una entrada muy pobre, no sé què, quan les entrades estaven venudes, és a dir, ell podia saber-ho. És a dir, tot és tirar-ho per terra.
Tot és el mateix.
Tot és el mateix. Saps què passa? Que hi ha una part de la societat que són uns covards i els hi fa por la dona.
Bueno.
Les dones els hi fan por. La dona que se'ls iguali més o els superi, els hi fa por. Llavors, tot és despreci.
Bueno, si fa por perquè ells són uns inútils.
Bueno, són uns
merdes. Evidentment, clar, i el problema d'aquesta inutilitat...
I això... Bueno,
digues.
No m'atrevia. No, anava a dir... No, m'has tallat, digues.
No, digues.
M'he quedat en sec. Que m'he quedat...
Acaba.
No se me'n fos.
Ah, no, home, jo només deia que el Luis Rubiales, que tan farda, i recordin, que va arribar a donar piquitos, perquè se las quiere tanto, estima tanto el futbol femenino, que resulta que quan guanyen el Mundial llavors dona piquitos, fins i tot. Però quan es tracta d'una Supercopa no és digne de baixar al camp. Recordem tota la seva actitud al respecte d'aquest piquito, un senyor que estima a les jugadores. Sempre les ha defensat, sempre ha estat al seu costat, fins al punt de no entregar-los ni les medalles.
No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad, oye. Un pico de dos amigos celebrando algo que ha habido más y que hayan, no míos, pero de otra gente, de verdad. Yeah. No estamos para gilipolleces, de verdad, Juanma. Yeah. Yo con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo, no... De verdad, vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo.
Vale. No, como respuesta no está mal. Está bien.
No, es que estupidez.
No,
es que es una cosa que no tiene ninguna maldad, que es una tontería, de verdad. Es que...
Si dale un pico a una mujer en medio del campo, no tiene ninguna maldad. Es una tontería.
Però Juanma Castaño, que va dir, pienso lo mismo.
Sí, senyor.
Després va haver de sortir el vespre,
sí,
demanant perdó, que no se'l havia interpretat bé,
claro.
Que ell el que volia dir que pensa... Bueno, tot allò que fan aquests locutors, que en el fons ell piensa lo mismo, que és veritat.
L'estructura mental de Juanma Castaño és aquesta. I quan està amb el carajillero del d'allò, li surt la vena.
És que tu què penses quan diuen el camp del Barça rècord d'assistència en un partit femení, 98.000, que ja li agradaria el masculí en el seu moment també. Doncs, clar, el que tenen és ràbia.
Ràbia.
Llavors, ràbia. Què vol dir això que les dones posin 98.000
persones? Perquè els deixen en
evidència.
Com que ells les han despreciat tota la vida, doncs ara resulta que triomfen i, clar, no estaven
i ara demanen una equiparació més normal dels sous. Penseu...
Bueno, crec
que
estan...
Espanya, que va guanyar... Saps què va cobrar Espanya per guanyar el que ha guanyat ara, això que van guanyar?
Bueno, Mundial.
Bueno,
i si no
el Mundial,
aquesta Copa...
Copa de Mundial
d'Europa, et sembla que és una...
Sabeu què van cobrar? Entre tots, sumat tots... Entre tots, 160.000 euros. A dividir entre tots.
Pues mira, de 8 o 9.000 euros per...
Sí, arriben, estar, no arribaven. Jo vaig fer el càlcul i no arriben. És a dir, et proclames campiona del que sigui, reps 100.000 euros.
Però inclús podria disculpar-se de dir no, és que el patrocinador d'aquesta copa paga això, molt bé, però el sou base per ser seleccionat és molt diferent el masculí que el femení. El sou base, el que paga la federació, el que paga el govern d'Espanya.
Exacte, i després dius, per exemple, la Copa d'Europa, el Barça, però si t'acabes de col·locar 98.000 persones, o en altres partits has col·locat 80.000 i 60.000, tio, sí, suposo que deixen uns diners, això.
Això recordin que la selecció femenina d'Estats Units va tenir els pebrots, els va tenir ben posats, i van fer vaga absoluta, i els jugadors masculins d'Estats Units els van secundar. Van tenir els pebrots ben posats, cosa que els d'aquí...
Bueno, aquí, aquí ni els jugadors, ni els altres esportistes, recordem Nadal.
Sí, sí, bueno, no, però tenis, bueno, Nadal és de tenis, tu.
Bueno, però també quan les dones van dir, escolti, sí, sí, perquè jo vaig a jugar un torneig i abans de començar amb un li donen... I aleshores també va dir que... Hi ha aquesta prepotència masculina, que per què...
Perquè hem de cobrar el mateix.
Jo, si hi ha una persona aquí que cobra més que jo, és una noia, doncs perfecte. La felicito.
Jo intentaré cobrar el mateix. Bueno, si és injust, si és injust que cobri més.
Pot ser just que en cobri més. Clar. Però jo, perquè fent la mateixa feina que una persona ara, aquí, ella ha de cobrar la meitat del que cobro
jo. El sou base ha de ser el mateix. Després, si tu em patrocinis o no et guanyes més, és el teu problema. Però el sou base que paga la federació ha de ser el mateix. I per això ara les jugadores han fet vaga. Perquè als Estats Units ja ho van aconseguir. Però, clar, aquí no. Als Estats Units els jugadors les van secundar. Aquí les han deixat tirades.
A mi no em diguis, a més a més, que no es pot trobar un espon... Mira,
però s'ha de buscar.
Però tu fas una final d'un torneig en França, un torneig internacional. Fas una final, omples el camp a tope. I, a més, va tenir una audiència brutal per televisió.
Bueno.
Va tenir una audiència la més alta del dia. De totes les audiències, ni Sálvame Deluxe, ni
Patates... Per això lluiten, perquè se'ls hi pagui.
Llavors, a mi no em diguis que un senyor que vulgui esponsoritzar això amb l'audiència més gran a les televisions i amb 30 i pico mil persones en un camp, no en trobes ni un. Va.
Però és que, a més, ja et dic, això és una qüestió que han de lluitar les jugadores perquè és injust que passi. Però és que el més injust és que el sou base oficial sigui diferent.
Però és que, fixa't una cosa.
Per ser seleccionada.
La federació no pot trobar un espònsor per pagar-los perquè diu que no.
No, perquè no.
Però, en canvi, les jugadores, per elles soles, guanyen més diners amb els espònsors que tenen que no amb el que els hi paguen.
Algunes, clar.
Bueno, les del Barça,
no totes.
Sí, però les del Barça no cobren...
Ves a la Real Societat a veure què cobren.
Bueno, però les del Barça...
I això que són bones, també.
Bueno, però les del Barça no cobren.
Vull dir que hi ha un camí encara, Rubiales?
Que perda el tiempo en esto, siendo campeón del mundo. Oye, si hay tontos, porque sigan con sus tonterías. Yo paso.
Sí,
paso de eso.
Hay más tontos que ventanas, que dice Regas.
Claro,
sí,
mira.
Pues, sí, hay más tontos que ventanas, pero no le hagamos caso a los tontos. Vamos a hacer caso a los que no son tontos.
Vale, perfecto. Pues los que no son tontos están celebrándolo en la calle.
Pues eso es, que viva España, que tenemos a las mejores del mundo, y es de eso de lo que hablas, no de otras cosas. Yo estoy muy feliz y de verdad contento de que con una amiga lo celebre dándole un pico y con otro dándole un abrazo que haga falta.
Pero si yo pienso lo mismo,
yo pienso lo mismo, Castaño.
Yo le pregunto por esto, dirán, pero este Castaño es un gilipollas que no se atreve a preguntar.
Sí, es un gilipollas, sí.
Un
gilipollas sí que eres.
Sí, sí, Castaño, i llavors per què vas haver de...
Amb el culet petitet.
Sí, després amb el culet petitet, quan tothom li va dir,
no se m'entendió bien.
Quina vergonya, no vam captar l'essència del seu missatge.
No se m'entendió bien, sí, sí. Bueno, doncs per això dic que avui és el dia... A part de que el toc carajillero triomfa.
No, macho, ja me repagaré. Cuando ya me echo por 30.000 euros por un día, esto no te preocupes. Yo lo adelanto y ya hablaremos, no pasa nada.
És el tono carajillero. Evidentment, aquest és insuperable. Villarejo, tono carajillero, és insuperable. Però també el tono carajillero de... I quan ja veus que tot el que estàs fent és injust, és... ¡Viva España! I amb això de Viva España, todo se arregla,
Bueno, escolta...
Escolto.
Després anava a dir ja un altre... Ja hem dedicat molt temps,
Sí.
Molt bé. Més que en dedicaria jo.
Tot.
Tornen a créixer nuvolades, t'aviso.
Però això perquè són els núvols masculins, fixa't.
Després de...
Flipolles, aquests núvols, perquè no ha plogut aquesta nit quasi. Ha plogut una misèria.
Una tormenta.
Oh, i a més, m'he llevat al matí i les ràdios... Catalunya ha plogut.
No, a molts llocs sí.
Ruixat, sí, però al Penedès no.
No.
Què està passant aquí?
Un litre i mig a Vilafranca.
Núvols masclistes.
Un litre i mig a Vilafranca.
Bé.
Gairebé 6 litres a Sant Martí.
Però un litre i mig a Vilafranca, no per metre quadrat, sinó tot Vilafranca, no?
No per metre quadrat. Jo estava despert, jo sentia com plovia.
Un litre i mig.
I pensava, a veure si dura. Però clar, a més van caient aquelles gotetes que no acaba de descarregar, me cauen.
Res, no, no mullat res.
I a Sant Martí això gairebé 6 litros, però bueno, ara, demà...
Ara.
Demà tot sí, els, tota la gent del temps...
Sí, sí, eh?
Tots. Diuen que plourà des de la primera hora del matí fins al vespre.
Vale. Demà, eh? I ja està.
També és veritat, també. Avui he vist una webcam de Núria... Mm.
Sí.
Està preciós.
Tot arreu està
han
preciós.
Han caigut 20 centímetres.
Però el Penedès...
Però és que al Penedès no hi ha res. Ja ho diu. Com el Penedès...
No hi ha res.
Doncs no hi ha res.
No plou res.
Ah?
Jo què vols que faci? Com el Penedès no plou res.
Jo ja hi poso interès i ara veig els núvols des d'aquí. Hi ha una finestra oberta a la vida, núvols, no en aquest estudi tancat. I veig núvols de...
1,5 litres en tot Vilafranca.
Sí, sí.
O sigui, ha tocat...
Bueno, jo crec que no arriba ni un i mig, que ha sigut 1,04.
Sí, és l'ampolla de Fontvella. De litre i mig, que si la reparteixes per tot Vilafranca, és això el que ha plogut.
On ha plogut més a la Llacuna, que han caigut 11 litres.
Ara, uaaah! Inundacions, al mínim.
No, vaya, però bueno, sí que cap amunt ha plogut més.
Bueno, que està bé, que la vinya no, almenys...
Hi ha llocs que ha caigut 21 litres, no? I està bé perquè la conca del Ter, que és la que... Perquè l'altra ja neva i plou cada dia,
i l'altra està...
però la del Ter, doncs tant a Núria com a Vallter,
sí,
com a Molló,
molt bé,
com a totes les zones aquestes, déu-n'hi-do.
Bueno, mira, el pantà de Sau ara tindrà un mil·límetre més de nivell.
Ara, no, però bueno, és molt important. Ha caigut un pam a Vallter. És
sí,
un pam de neu que ja n'hi havia, eh? Vallter ja estava ben servida.
Sí,
pues un altre pam.
Con un par.
Bueno, i veus les estacions i estan maques. I Núria, collons, que no tenia res, perquè només diu que hi havia la marca de les pistes, igual que la Molina o tot això, pues està tot, bueno, maco. Maco, allò que ens caurà aigua. Un dia aquest, demà diu que sí, demà... Bueno, a veure, que no caiguin ara unes tormentes de 100 litros i que ens foti tot el camp a la merda.
Mm-hmm.
Però a poc a poc diu que anirà plovent tot el dia.
Vale. Però avui ja no, eh? Avui ja amb dos tocades.
Jo avui
dos veles.
No sabria què dir-te.
No, jo sí que sé què dir-te, que no plourà segur. Inclús al matí, que la dona diu... digue'ls-hi als nens que agafin el paraigua. Dic, va, home, va, què dius? Però què dius? Li dic, però què dice? Mujer tenies que ser. Ah, no, això no l'hi dic. Però, oi. Total, que no plou, que no hi ha risc, que no, que poseu-s'hi de peus que no...
Demà
que
al matí jo tinc la... És com això que vaig veure a Barça, no? Jo tinc la confiança que avui juguen de puta mare, que serà un partit espectacular.
Cada cop es renova la confiança.
Bueno, perquè això és la vida dels optimistes.
Sí.
Jo tinc amics meus que ja no veuen a Barça.
Vale.
Bueno, però és que no veuen a Barça, no, Catalunya s'anirà a la merda, el català es morirà...
Sí, això també...
Jo, pels anys que em queden de vida, prefereixo ser una persona optimista. I sempre m'agafo la vida d'una manera optimista, igual que quan van mal dades, doncs també intento donar-li el tomb. Perquè, escolta, no en traiem res, d'anar-nos a cagant amb tot cada dia. Doncs jo avui, com un altre, com si fos el soci, allà tribuna a la barra, miraré.
Bé, això està bé.
Que la primera part perdem 0-4, potser sí que llavors marxaré cap a casa.
És un bon panorama.
I després, jo crec que demà al matí plourà, i a la tarda també.
Bueno, ja saps que...
Optimista.
Tu ets usuari d'aquestes plataformes de penalarroja.com o penalti.com,
no,
d'aquestes coses que permeten veure el futbol allò a tope?
No.
Doncs compte, perquè de moment sembla que hi ha algun tribunal que diu que ara fins i tot podrien acusar i podrien multar als usuaris. Fins ara eren només responsables de les plataformes, però ara resulta que hi ha un tribunal que ha exigit als servidors, als subministradors d'internet, que, i això ho poden fer tranquil·lament apretant un sol botonet, que es quedin amb la IP, és a dir, la matrícula de la llar de la persona que està veient futbol en plataformes com la Roja o penalti.com, en aquestes que permeten, a través de diversos enllaços, doncs, veure el futbol en obert. Vull dir que, ojito, i, evidentment que això, jo sóc dels que pensa que això no passarà. És a dir, que això simplement és una notícia... no, perquè...
El 40% del país a la presó.
No, més que res perquè hi ha una qüestió legal fonamental, que és que tu no pots, si no hi ha una denúncia oberta i no sé què, facilitar dades personals de ningú. Una plataforma només pot, sota ordre judicial, donar... les dades personals d'aquella persona usuària del servei d'internet.
Jo ho he vist alguna vegada, això, perquè una vegada vaig anar a casa un amic meu i no li anava, lo normal que tenia ell no li anava.
Bueno, perquè va empatant. O sigui, primer, és que surten un munt de vies, un munt d'enllaços per poder veure el futbol, i llavors les subministradores van rebentant la lliga, en aquest cas,
i
la titular va rebentant allò.
I em vaig cansar.
No, no, clar, perquè sí, era no...
No, i després hi ha altres que no. Hi ha gent que és més intel·ligent i té uns contactes més bons. I aquests... Però jo, aquests que tenen, diguéssim, això, que no pagues gaire, que per dir-ho d'alguna manera, sí que et diuen que hi ha algun dia que t'ho tallen i no ho veus.
Sí, sí. Això és el que fan normalment. Això és com, era com el Canal Plus, no? Que en aquella època de les targetes negres el que feien era anar canviant, anar
verdes,
patant.
Verdes, eren.
No, home, no, les últimes més xules van ser negres.
Les primeres eren verdes i grosses.
Les Black Cars eren bueno, fantàstiques. No, no, les altres també eren grosses, però ja, eren, ja se'ls deia negres perquè teòricament, bueno, podien tot. Van ser uns mesos de felicitat a casa, eh?
Oh, van durar bastants,
va ser una cosa...
Jo vaig tenir bastant temps, eh?
Accés a tot. Sí, i ho anaven rebentant. Doncs aquí va igual. Cada dia, a través d'algoritmes, van... És com aquell detector de claus, van rebentant.
El que passa és que el que té una casa bona, en aquest cas,
es veu
que van posant els codis nous i catacrac.
De la maquinària que tinguin aquestes
plataformes. Llavors, igual, no veus els primers 5 minuts o 10 minuts, però després sí.
Doncs compte, perquè de bon matí el que sortia és que la Lliga, com a titular d'aquestes, de la concessió del futbol, doncs podia multar els espectadors, ja no només a les plataformes, sinó als espectadors. Perquè, com que les plataformes era molt difícil, perquè són servidors que estan a vés a saber on, en canvi, els espectadors sí que se'ls pot multar localitzant simplement la seva ubicació i el seu DNI i la seva subscripció al servei d'internet. Bé, ja comencen a haver-hi abogats que han saltat, han posat el crit al cel, que això no és ben bé així i que compta perquè la Lliga no pot obtenir dades dels espectadors que miren el futbol pirata. Vull dir, això primera. I segona, que s'ha tranquil·litzat els espectadors que miren el futbol pirata perquè no es pot perseguir pel fet de tractar-se d'un delicte lleu. Per tant, al tractar-se d'un delicte lleu administratiu, no pot haver-hi una ordre judicial que faci que se sàpiguen les dades de l'usuari.
Bueno, si ho agafa el juez Castellón...
Compte'm. Però fem una cosa. Si sou usuaris d'aquestes coses, no digueu que sou catalans.
No.
Això està bé. O sigui, dieu, poseu el contracte Viva Espanya. Amb això ja no hi ha jutge Castellón que resisteixi. No. Este es español. Este me dejo. Ara, tu estés català. Venga, terrorista! Vamos a por él, que está reventando el fútbol. Va, es prenem una cervesa, tu. Vinga, va.
Molt bé, doncs sí.
A veure, futbol.
Va, vinga. Farem aquesta nit.
Bueno, almenys ens hem deslliurat d'escoltar el reportatge del Nodo sobre les taxistes franceses. Va, vinga, no. Ja, un altre dia.
Sí, perquè ja queden 15 segons, gairebé.
El pròxim 8M.
Vinga, l'any que ve.
Si Déu vol. L'any que ve ho si farem vol, així. Clar.
Molt bé, doncs...
Però res, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. I... Ah, és divendres.
Hòstia, sí.
Anava a dir fins demà.
Hòstia, tio, estàs desubicat, eh?
Oi.
Bueno, i compreu-vos xubasqueros, que es veu que el Penedès... Buf,
ja veuràs demà. Home de poca fe.
Com plourà
home
el Penedès,
de poca fe. Dilluns en parlem.
Ah, merda.